Doctor Clotet, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, ara estàvem debatent una mica sobre la gestió d'aquesta pandèmia, en la fase de represa, en el tall de rebrots, amb les, en fi, amb els anuncis que s'han fet. Quina opinió en té, doctor Clotet, del que està succeint en l'última, posi, dues setmanes a Catalunya?
Bé, jo crec que s'hauria de prioritzar la salut pública i deixar de costat egos i problemes doncs, de relacions entre diferents grups polítics, entre Ajuntament i Generalitat, etc., i que la ciutadania pogués veure molt, molt clarament que el primer que es buscava era contenir aquest rebrot i que tothom anava una mica a la una. Jo crec que és molt bona l'elecció del Josep Maria Argimon, que indubtablement, com deia ara
el Carles, Julià,
doncs,
sí.
No és fàcil portar l'ICS i, per tant, tampoc la salut pública i tota la vegada, però jo sé que és una persona d'una gran capacitat de treball i que ho farà molt bé. La pena és que probablement s'havia escollit abans el Josep Maria perquè pogués doncs, actuar més eficientment. Jo penso que, de nou, si bé s'intenten fer les coses més ràpid ara, anem ja un pèl retreçats i, de nou, doncs, ens agafa amb el peu mal posat aquest rebrot. I, bé, no aprenem, no? És allò ben bé que l'experiència només serveix per saber que t'has tornat a equivocar, però no per prevenir.
Ara, de seguida, li preguntaré per exactament aquestes mesures, les que es van conèixer divendres, i que, per cert, avui estan en discussió, perquè, com ahir sentíem a Ada Colau en aquest mateix programa, queixar-se d'algunes d'aquestes mesures, o que demanava concreció, a la tarda va haver-hi, al matí, va haver-hi reunió amb el president, a la tarda n'hi va haver-hi un altre en un Procicat metropolità, per entendre'ns, i tècnicament se'ns havia dit que avui mateix al matí hi hauria la resposta des de l'administració catalana respecte als dubtes que tenien els ajuntaments. Ara de seguida en parlarem, però ara que em deies sobre l'efectivitat o no, l'arribada a temps o no de les mesures, li volia preguntar què ha pensat en les últimes hores quan ha vist que 400.000 cotxes anaven cap a la Costa Brava i la Costa Daurada, que ahir es tancaven 5 platges a la ciutat de Barcelona i es feien cues immenses de gent intentant entrar-hi per, en fi, per banyar-se i per prendre el sol, no per anar a fer una passejada, com havia dit Alba Vergés, que és teòricament el que estava permès, tot arran de les recomanacions, no prohibicions de la Generalitat. Què és el que va pensar, doctor Clotet?
No, la veritat és que jo crec que hi ha diverses explicacions, no? Una és que els ciutadans estan molt cansats de i ha sigut molt traumàtic el confinament i, per tant, ara que s'estava d'alguna manera visualitzant una possible pseudo-normalitat durant l'estiu, ve aquest rebrot i d'alguna manera retorna les sensacions de dures viscudes en aquest confinament des de març fins a maig. Aleshores, jo crec que haurien de ser les ordres molt més concretes, no tant recomanacions, i sobretot anar acompanyades d'un raonament basat en dades epidemiològiques clares, que la gent ho entendria millor. Si tu recomanes, clar, i acabes de sortir del foc, no t'hi tornes a posar, i dius, bueno, ja, doncs si m'ho recomanen, tornaré a quedar a casa, no? Dius, ostres, és una recomanació. Però si te l'argumenten i te la basen en que segons dades objectives epidemiològiques, i jo no sóc epidemiòleg, però hi ha molt bons epidemiòlegs a Catalunya i tenim doncs, en el Oriol Mitjan, el Toni Trilla, l'Àlex Arenas, i gent que pot dictaminar molt bé les conductes a seguir en base a uns números clars, el ciutadà ho entén. I, per tant, sap que si això es fa i s'apliquen aquestes normes de confinament reduït a les àrees d'alta incidència i no generalitzat, doncs, i som rigorosos, potser contindrem i no caldrà doncs, arribar a aplicar de nou aquest confinament global que vam patir fa uns mesos. Jo crec que necessita tothom un camí molt clar a seguir basat en un raonament molt lògic.
sobre aquest aspecte. Clar, per tant, des del seu punt de vista, més que prohibir sortir a la gent, o en el cas que calgui, potser sí, s'ha de poder explicar molt bé perquè la gent no ha de sortir de casa.
Exactament, i a més, de nou, jo crec que ho deia molt bé ahir l'Oriol Mitjà en el fax, en el programa de TV3, vull dir, hi ha uns números molt clars que diuen quan has d'aplicar una conducta o una altra, unes normes o unes altres, i estan basats doncs en ciència i en recerca feta prèviament de control d'epidèmies. Aleshores, no pot ser que ens basem en pressions múltiples, en interessos, en qui té més protagonisme, en qui diu una cosa, o els interessos que pressionen d'un costat o un altre, sigui del tipus que sigui. No, s'ha de poder fer les coses amb una base científica, ha d'estar dirigit per un comitè que es basi en experiència, en persones que tenen els coneixements epidemiològics necessaris, i que, per tant, no tothom tingui veu en dictaminar que s'ha de fer, sinó uns pocs, i que se'ls cregui, se'ls segueixi regularment en les seves recomanacions o ordres.
Sobre aquestes recomanacions, el divendres vam conèixer les que s'havien d'aplicar a l'àrea metropolitana, al Segrià i a la Noguera. Algunes són recomanacions, d'altres són directament ordres que es feien en diversos sectors econòmics, no? I que ahir van generar una agra polèmica entre alguns d'aquests sectors i també amb els alcaldes, no? Avui llegim a La Vanguardia quines són les peticions que han fet aquests alcaldes sobre l'Ajuntament de, en aquest cas sobre la Generalitat, i sobre aquestes mesures, entre altres, deien que protegir una miqueta més el comerç i especialment el món cultural. Ahir vam sentir, i el divendres també, una pila de veus del món cultural dient per què hem de ser els primers que ens tanquem quan hem fet una feina ingent per protegir la població, perquè les mesures de seguretat siguin les més àmplies possibles, per fer entrades diferents, per deixar seients de separació, per facilitar mascaretes o, en fi, posar gels, garantir que les entrades i les sortides estan esglaonades, etc. Aquestes mesures en concret, i des del punt de vista, ara li pregunto per cultural, però li podria preguntar per al món esportiu, què li semblen, doctor?
Bé, jo crec que no es pot equiparar la seguretat que confereix una obra teatral o del cinema o un concert a l'aire lliure. Però ja fins i tot tenir en compte espais tancats, que no són els més favorables. Els espais lliures, el risc es redueix moltíssim, no? Però jo penso que el món de la cultura ha fet esforços per ser molt rigorós, perquè tothom portés mascareta, perquè hi hagués una distància suficientment important entre una persona i una altra que està en aquell teatre o en aquell cinema. Potser es pot obligar a que les mascaretes siguin més eficaces i siguin FFP2, no ho sé, però ho ha fet, jo crec que prou bé. I clar, quan sobretot compares que se l'equipara doncs amb un AVE que tothom va junt, o amb un avió que tothom va pagat un a l'altre, i que el transport públic tampoc té tota la diguem, nombre de o augmentat d'autobusos o el que sigui per poder donar espai suficient interior, però, o al metro, però que quan veus que s'equipara tot això, doncs home, creus que no hauria de ser així. Potser hauria de ser més flexible dintre d'un ordre, i crec que també en funció d'una sèrie de normes a l'hora d'entrar en el teatre, com es presa temperatura i permetre que la gent doncs amb mascareta eficaç hi pugui entrar, jo crec que amb les normes que s'han establert s'hauria de preveure que no hi haurà cap possibilitat d'infecció, o n'hi haurà molt poca i es podrà evitar amb les normes que s'han establert, no?
Per tant, des d'aquest punt de vista, per entendre-ho des d'un punt de vista sanitari, és més segur o té més seguretat anar al cinema o al teatre que, per exemple, els casos que posava vostè? Anava a avió, anar amb l'AVE o fins i tot anar al bar?
Home, el que està clar és que estan en molts bars doncs que teòricament hi hauria d'haver-hi una distància, no es guarda interna, quan és a la part interior tothom va sempre sense mascareta perquè han de menjar, naturalment, i per tant, doncs, però no tenen aquest distanciament entre taules, I per tant, això representa un risc molt més elevat que el que pot representar anar a un teatre o un cinema on rigorosament entra un número determinat i ningú més, tothom ha de portar la mascareta i estan molt, molt distanciats. I a més, fins i tot després de cada sessió es pot d'alguna manera netejar d'una manera molt més eficaç aquests llocs, i jo crec que a més si hi hagués traçabilitat bona es podria acabar demostrant que en aquests ambients doncs, de la cultura, ja dic, i d'aquests ambients que estan tancats perquè en els concerts a l'aire lliure, vull dir, penso que el risc, sincerament, és baixíssim. Aleshores, doncs, crec que tot això s'ha de tenir present i, per tant, seguir ajudant en aquest món que el necessitem moltíssim, que és el món de la cultura.
Parlant en aquest aspecte, potser sí que el govern hauria de fer una reflexió sobre això i modelar aquesta mesura, des del seu punt de vista.
Sí, jo crec que la paraula és modelar, no? I probablement, a més, inclús es poden fer conceptes de provar si en algun tipus de cinema o de teatre o d'activitats doncs fer un seguiment i de traçabilitat després per demostrar la seguretat. Pot haver-hi una certa voluntat de veure si hi ha o no aquest risc d'infecció que òbviament en espais tancats sempre és més elevat, però que jo crec que amb les mesures que s'han proposat i que es porten a terme en el món de la cultura, jo crec que és almenys més segur que no pas un restaurant molt apretat o que l'avió en el que de Welling en el que tothom va empagat un al costat de l'altre i que no tothom porta mascareta o en l'AVE, etc.
Crec que està perfectament entès el posicionament de Bonaventura Clotet sobre aquest aspecte al voltant de la cultura. Doctor Clotet, quan parlem de les dades epidemiològiques que ens trobem ara mateix a Catalunya, el nostre col·laborador Geni Roca penjava una imatge a través de les xarxes socials i unes dades que també han començat a generar una certa controvèrsia sobre diverses persones que s'estan mirant les dades que publica el Ministeri de Sanitat, i és interessant perquè costa trobar alguna explicació, no sé, que les dades no estiguin del tot bé. Segons les dades de divendres, i li vull preguntar sobre això si és que té una explicació alternativa o no, doctor Clotet, segons les dades de divendres del Ministeri de Sanitat, a Catalunya s'havien diagnosticat a l'última setmana 2.900 positius, segons dades de sanitat, no parlo de les dades de Generalitat. A divendres s'havien diagnosticat 2.900 positius i a Madrid no arribaven a 350, una distància altíssima, no?, que explicaria que hi ha molts brots a Catalunya i pràcticament no n'hi ha a Madrid. Estem parlant d'una distància de 10 vegades, no?, de 2.900 a 350. En canvi, les dades d'hospitalitzacions per coronavirus en l'última setmana eren més altes a Madrid que a Barcelona o que a Catalunya. 43 a Madrid, 33 a Catalunya. Des del seu punt de vista, té una explicació raonable, això?
Sí que la té, sí. És que no entenc com no se n'adonen a Madrid que el que diuen no pot ser. I fàcilment, doncs, és que no s'han fet, o si s'han fet, no s'han dit, no es diu que s'han fet tots els tests i proves que han trobat probablement un número elevat de persones que s'han infectat, però com que en aquests moments infecta una població més jove i té menys risc d'hospitalització, doncs pot ser que, òbviament, doncs no ho mencionin, o no ho considerin, no ho facin. Si tens una lògica, és que si hi ha, no sé, per dir alguns 50 ingressats, no pot ser que només n'hi hagi
300 contagis.
Contagis, vull dir, és que no falla. O sigui, i més tenint en compte que ara ingressen menys perquè afecta més a població jove i que el ratio entre total d'infectats i ingressats és més baix. I, per tant, vull dir, vol dir que a Madrid, bueno, s'ha quedat molt curts a l'hora de donar els valors de les persones que estaven infectades allà, i suposo que seran les motivacions les que siguin, no les vull interpretar per no entrar en conflictes.
Per tant, o les dades estan malament, i algú les està donant malament, diguem-ne, però són incomprensibles respecte a Catalunya. Per tant, o les dades estan malament o no estan detectant els contagis que realment hi ha a Madrid.
Exacte.
Clar, és que ens podríem trobar en una situació que, insisteixo, si estem mirant el nombre d'hospitalitzacions per coronavirus, Madrid guanya a Catalunya en l'última setmana, però hi ha una distància enorme, insisteixo, per la gent que s'estigui incorporant, hi ha una distància enorme en nombre de contagis. Per tant, segons el doctor Clotet, o hi ha un error amb les dades que ha publicat el Ministeri, o bé alguna cosa està passant a Madrid que no estan sabent detectar, perquè és inviable una cosa i l'altra alhora.
És inviable... Perdó, Xavi, és impossible, o sigui, és que no, quan des de l'inici el senyor Simón diu no, aquest rebrot és més suau perquè perdó, perquè afecta la gent més jove i per tant té un comportament, com diguem, més benigne i no ingressen tant a les UCIs o no necessiten tanta hospitalització, ens està dient que ara mateix no estan dient tota la veritat, sigui perquè no ho han mirat suficientment prou i o no els comptabilitzen o no fan prou PCRs o el que sigui. Jo penso que la informació que es dona a Catalunya és la correcta i que, bé, i que per tant, doncs, no hem tampoc fet molt cas en aquestes possibles manipulacions per interessos que no sé quins són, però que més igual, jo crec que en aquest cas a Catalunya s'està fent bé i s'està dient la veritat.
Doctor Clotet, acabarem i només li preguntaré per la situació de, en fi, estem molt pendents evidentment de les investigacions a Can Ruti respecte a la possibilitat d'una vacuna, evidentment també les que tenen a veure amb els tractaments. S'ha avançat cap a alguna direcció en els últims dies, doctor Clotet, a la recerca de la vacuna?
Bueno, la veritat és que l'equip que hem constituït de col·laboració amb el centre de Cressa i el supercomputador i nosaltres, aquest últim, l'ICI Caixa i gràcies a Grifols, estem ja avaluant els primers resultats d'immunogenicitat dels primers models de vacuna que hem elaborat i això ho estem fent en el model animal, en el ratolí. Després passarem a un altre model que és molt, molt útil per avaluar l'eficàcia de les vacunes, que és el model del hàmster daurat d'Iran, que és un hàmster que té uns receptors pel virus i que per tant et permet tastar, provar que la vacuna que has administrat quan intentes infectar l'animal doncs no s'infecta i per tant vol dir que funciona. Mm. Però bé, el que estem veient ja és que els primers models doncs, sí que generen una molt bona resposta del sistema immunitari dels animals en contra del producte, del constructe, del model de vacuna que nosaltres hem desenvolupat. Però això és una fase molt inicial. Cal tenir molt clar que es trigarà anys, o com a mínim fins d'aquí un any i mig no hi haurà per part nostra un model de vacuna complet. Hi ha altres grups que estan avançant, sembla que més de pressa, no sabem de totes maneres quina serà l'eficàcia real que tindrà davant dels rebrots que hi haurà de la pandèmia i per tant, doncs, bé, és bo que hi hagi molts models de vacuna, caldran moltíssims per fer front a les demandes que hi haurà arreu del món i, doncs, tant de bo, com dic, que si aquests primers models d'Oxford, etc., doncs van bé i tiren endavant, doncs ens ajudin a paivagar i a contenir els brots que vinguin més endavant. De totes maneres, jo crec que en paral·lel s'ha d'avançar en trobar medicaments que frenin la progressió de la malaltia i estem en col·laboració amb el NIH als Estats Units a través del doctor Paredes, que ho coordina a nivell de l'Estat i que es fan assajos en diferents molècules que permetran potser doncs, això trobar unes estratègies que bloquegin que un cop un s'infecta pugui progressar cap a l'etapa aquesta d'inflamació pulmonar i, per tant, patir una infecció greu i acabar morint.
Mm-hmm. Interessantíssim. Un cop més, Bonaventura Clotet, doctor cap del Servei de Malalties Infeccioses dels Germans Trias i Pujol de Badalona. Moltíssimes gràcies, com sempre, per atendre'ns, doctor Clotet.
Gràcies a vosaltres.